Ràdio Falset
107.6
FM.
Bon dia, passen 7 minuts de la 1 del migdia, moment en què comencem aquí la sintonia de Ràdio Falset, aquesta hora del vermut precastanyada, just a l'acabar aquest mes d'octubre, un mes que s'acabarà, si no canvien molt les coses, i obrint molt a la nostra perspectiva, amb un nou president del govern aquesta tarda. Serà una de les qüestions que tocarem en aquesta hora del vermut amb els nostres tertulians, però també tenim qüestions de la nostra comarca. De moment, toca saludar a les dues persones que m'acompanyen aquí als estudis de Ràdio Falset, el senyor César López, bon dia.
Bon dia.
I el senyor Anton Vidal, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estan? Com afronten aquesta precastanyada?
Bueno, bé, en principi un cap de setmana llarg.
Perquè Halloween no, no?
Bueno, això són invents comercials, doncs, de que d'algú s'ha de buscar algun motiu, doncs, per tindre el, com aquell que diu, la gent una mica activada, i bueno, i es posa això. Tota la vida s'ha fet Tots Sants, per tant, castanyada i panellets.
Sí, sí, però últimament cada vegada veiem més carbasses.
Sí, bueno, és, el poder dels americans arriba molt lluny, eh? La mà dels... I llavors tenen una publicitat bestial i a poc jo crec que es van menjant les tradicions que tenim nosaltres aquí, com pot ser el Papà Noel, que abans no existia, com és ara el Halloween, que tampoc existia. Però bueno, hem d'intentar mantindre totes les tradicions que hem tingut sempre i fomentar-les.
A mi el que em fa gràcia és que tothom se maquilla, treu les carbasses, treu els esquelets i això, i dius, però realment sabem el que celebrem? Perquè a mi els Tots Sants, més o menys, tothom sap d'on ve, i si no, només cal veure què passa als cementeris aquests dies quan s'omplin de flors i a vegades també d'espelmes, i dius, vale, és aquesta festa.
Que no deixa de ser també un negoci, eh?
També, també.
Un negoci, vull dir que doncs, abans doncs, aprofitaves doncs, de fer inclús flors al jardí de casa i aleshores portau, i ara amb un cop de telèfon te les porten inclús al número de nínxol que has indicat, no? Vull dir, bueno, s'ha de suposar que doncs, l'evolució doncs, porta això, i aquí o t'adaptes o quedes fora.
Sí, sí.
Referent a les carabasses, clar, hi ha cada vegada més carabasses en tots els aspectes i en tots els àmbits, eh?
Ja riurem en aquest sentit. A mi el que em farà ser, repeteixo, és això, que la gent celebra, però no sap ben bé d'on ve tota la qüestió de les carabasses. Aquí ara no farem una classe per explicar el Halloween, però no puc deixar d'apuntar a tall d'anècdota que la història de buidar les carabasses i posar-hi una espelma és una història original, si no tinc mal entesa, i si no, algú dels nostres oients que ens truqui, que ja sap que tenim dos telèfons, el 977-83-0044 i el 977-83-1135, però de moment jo el que tinc entès és que l'origen d'aquest buidatge de les carabasses, un dels possibles orígens, primer no era una carabassa, era un nap, i el moure's d'Irlanda cap als Estats Units és quan passem del nap a la carabassa. I d'aquí a tot el que l'espectacle de colors que ens toca viure.
Ho van adaptar a la verdura que devien tindre.
Sí, bàsicament és que allà als Estats Units no hi acaba de gent, que tenien força carabasses, i d'aquí aquesta llumeta.
Aquí ho podríem fer amb carabassons, que n'hi ha més. No, és el que he dit abans, és qüestió de un fet mediàtic, i venga propaganda i venga publicitat, i la gent s'hi enganxa, i la gent, si és lo de disfressar-se, lo d'això, pues li agrada, i com que li agrada ho fa.
Però no tenim carnaval ja per disfressar-nos.
Sí, però bueno, si demà surt una multinacional i comença a fer propaganda que el dia 15 de setembre, per dir alguna cosa, o el 20 del mes que sigui, és el dia del que he dit abans del carabassó, doncs vinga, carabassons. Sí. I així és com funcionem avui en dia, a base de propaganda.
Propaganda i cop mediàtic. Veurem doncs, com si s'acaba o no celebrant la castanyada, que entenc que aquí es continua celebrant, i qui vulgui castanyes a la plaça Quartera ja n'hi ha uns alumnes de l'Antoni Vilanova, que estan fent el paper de les antigues castanyeres, ara els toca amb ells, i enguany no estan faltant a la cita, i repeteixo, al passar de quartera els podeu trobar aquestes castanyes calentes, que fa un dia força bo, però per seguir la tradició.
Una mica de broma, però no bé.
Diu que s'aixecarà, o sí. la informació que tinc és que s'aixecarà, ja sí. Ho veurem. Tornant a la nostra comarca i l'actualitat de la nostra comarca, on sí que hi ha una mica de bromera, però aquesta és perpètua i més que bromera, una foscor, és en el tema de les telecomunicacions, les infraestructures de les telecomunicacions a la nostra comarca. No estem parlant de no només l'accés a internet, que també, sinó en alguns casos hi ha una miqueta extrems, i ara ja entenc jo que passat el temps ja comença a ser la cosa bastant... que ja comença a necessitar una acció urgent, és el tema de les zones d'ombra pel que fa a la telefonia mòbil. Alguns, en altres territoris de Catalunya, ja tenen 4G i ja s'estan preparant pel que vindrà després. En canvi, a la nostra comarca, fins i tot hi ha zones que no arriba ni la línia ni la cobertura habitual. La qüestió és, com ho veuen, què hem de fer, quin problema tenim. Perquè les empreses de telecomunicacions no ens facin cas. Ja no parlo ni aspiro gairebé al tema de que arribi la fibra òptica, però almenys que no quedin zones d'ombra.
A veure, jo et podria dir que els anys que vaig estar al Consell és un tema que es va tocar diverses vegades. Les grans companyies, com pot ser Movistar, Vodafone i tot això, no en volen saber pràcticament res. I s'ha de pensar que aquí hi ha moltes zones negres que no se sent. Llavors hi va haver una empresa que es deia Aurona, i aquesta es va oferir a fer-ho, però bueno, era a través de via satèl·lit, era molt car, costava cents, mils d'euros, i jo ara en aquest moment no sé com està, però això, si no s'implica l'administració, és impossible arreglar-ho. Les companyies particulars o privades no tenen interès en fer-ho, perquè no tenen... És el problema del Priorat.
Són
poca gent, són pocs habitants, són pocs pobles, i no hi ha molta indústria, i llavors és molt difícil que les coses privades s'hi llancin. I si no és l'administració, això jo ho veig, si no impossible, molt difícil d'arreglar.
Sí, no, vull dir... Aviam, hi ha un hàndicap important, que és la orografia del terreny. I llavors això fa de que si el terreny fos pla, la tecnologia de les zones hercianes, de totes maneres, doncs va bé. El problema és quan hi comencen a haver terrenys amb altituds i ballades de que dificulten aquest sistema. El fet de que doncs, a la comarca no hi hagi gent i no hi hagi una activitat econòmica al llarg dels anys, com pot ser doncs, el Camp de Tarragona o amb aquestes zones més planeres, és normal. Per tant, amb això també estem afectats i, naturalment, o s'ha d'esperar que hi hagi un sistema que s'ha d'inventar de que solventi aquests entrebancs de l'orografia o, bueno, o és el que diu ell, és a dir, agafar i que l'administració doncs, posi remei amb un fet de que doncs, clar, no, tècnicament gairebé és impossible, no?
Per tant, o participen les administracions o aquí això de la fibra òptica serà una cosa que veurem a les ciutats i en altres comarques, però aquí no? O fins i tot es pot donar el cas que arribi aquí Falset i no arribi la resta de la comarca?
Sí, pot ser. No pot ser, és el més normal. Dins, no és lògic, però és el normal, perquè si tu vas a Reus, a qualsevol companyia, per dir alguna cosa, dic Reus com pots dir Barcelona, Tarragona, ciutats grans i ciutats que són en terreno pla, pues, tens tota la cobertura. Aquí sempre estàs amb una ratlleta, amb dues ratlletes segons on vas i segons on, sense servei. I això, ja dic, torno a repetir-ho, si l'administració no s'hi posa pel davant, és molt, molt difícil que s'arregli.
No, i llavors amb la fibra òptica, si no hi ha un benefici bo, les empreses tampoc s'hi posaran. És a dir, potser solventaria el problema més per la comarca a nivell doncs, d'empresaris dins de la xarxa, perquè no deixa de ser doncs, un fil, i per tant doncs, un fil pot arribar gairebé allà en vulguis, però Jo suposo que doncs, quan fan els números sobre la taula no els surt a compte i aleshores doncs, declinen la situació. Sé que bueno, per la part de Marçà, em sembla que el terme Marçà passa una línia de fibra òptica i per tant suposo que deuria ser una mica fàcil poder incorporar doncs, amb aquestes poblacions, no? I més inclús Falset, que consta de que doncs, s'està treballant per aquesta opció i aleshores doncs, ja valdria la pena perquè no té res a veure amb la velocitat que avui dia doncs, estem acostumats a nivell d'ordenador per moltes megues que hi hagi no contractada o que ho haguis contractat.
A lo millor l'únic que ens salva podria ser, aventuro, hipòtesi, que quedi clar, és que el cost de la fibra òptica és molt més barat que el que costa el fil de cobre convencional pel que passa al telèfon.
Clar, clar.
És l'únic que ens pot jugar a favor, però tot i així, les informacions que tinc és que no hi ha aquest interès de les companyies.
Però, clar, les empreses han de fer números i si no surt a compte, per molt barat que sigui, aleshores tampoc no s'hi posaran, suposo. No?
Aquí han d'anar d'acord ajuntaments, consells i la Generalitat. Si no es posen d'acord i no ho volen tirar endavant, jo torno a repetir, encara que sigui molt pesat, de que és molt difícil que es faci.
I d'unes infraestructures, si em permeteu passar unes altres, aquesta setmana hem vist com des del govern de la Generalitat s'ha presentat recurs contenciós administratiu contra Adif per tal de demanar explicacions que passa amb les línies ferroviàries. Suposo que els nostres oients poden entendre que no repassarem ara tota la problemàtica que tenim a la nostra comarca amb els trens, però sí que m'agradaria als tertulians i als de casa una valoració respecte si servirà d'alguna cosa aquest acte administratiu de cara a arreglar la qüestió de les infraestructures, especialment la infraestructura ferroviària com és la R16, que si no tinc mal entès és la que passa per la nostra comarca. Com ho veu? Servirà d'alguna cosa?
Bueno, lògicament hauria de servir, però jo, lògicament hauria de servir, però si no s'ha arreglat fins ara, i a més és una manera de tindre'ns atornillats, diu, enteneu-ho com vulgueu, però des de Madrid tenen la clau, i llavors si no t'ho traspassen, i a més, bueno, fins ara s'està queixant el conseller d'infraestructures, dient que de 300 milions... Fins ara, al mes de juny, se n'havien gastat 18. Això ja t'ho explica tot. Llavors, és que no hi ha voluntat de voler-ho arreglar. I que no funciona, està clar. Jo l'altre dia vaig acompanyar amb un conferenciant que va vindre la setmana que passada aquí al tren, i el tren havia d'arribar, no sé si eren les 2 o les 3, i sortia de Mora i va arribar aquí amb un quart de retras. Si de Mora aquí se retrasa un quart, imagina't el que pot passar d'aquí a Barcelona.
El problema, César, és que aquests retrasos... Jo m'atreviria a dir que són gairebé crònics.
Sí, sí.
O sigui, hi ha determinats trens que paren a l'estació de Falset Marçà que difícilment arriben a l'hora. N'hi ha que arriben, eh? No fem la tendència de dir, no, és que a tots passa el mateix. Però jo l'experiència puntual que tinc de tant en tant és que és molt difícil que arribin a l'hora. Tu arribes quan toca, però el tren... No,
i a més, ara te'n diré un altre que és tot el contrari. Quan vaig anar jo a buscar amb aquesta persona, quan va arribar, el tren havia d'arribar, em sembla que eren, posa-hi, les 6 i 5, no sé exactament ara igual. Doncs bueno, va arribar a les 6 i 2 i a les 6 i 3 ja va marxar. O sigui que si tu arribaves al temps just, ja el tren ja t'havia marxat. O sigui que és una desconnexió i és un disbarat. Vaja, el dels trens és un disbarat. I ja no et dic res, la part de Tortosa, des de Reus, des de Tarragona, tothom se queixa. La meva filla una vegada a la setmana ha d'anar de Barcelona a Tarragona. Doncs sempre porten retras, sempre porten retras.
Home, hi ha dues coses aquí. Una, de que se posin d'acord i si han de sortir a les 6 i 5 que diguin que doncs sortiran a les 5, a les 6 i 10 i aquests 10 minuts de retard l'empresa els utilitzi per marge.
És que l'últim canvi que hi ha hagut en els horaris de Renfe
ja
va ser per precisament això, per adaptar-ho als horaris que seguien, però és que clar, continua sent...
Bueno, doncs, llavors és una operància del personal i per tant vull dir, això ja és, ja no, és una
jo,
cosa...
Jo crec que el personal és les vies, com aquí, que només hi havia única, Per exemple, sempre que vas a l'estació veus que hi ha un tren de càrrega o un tren allí parat.
Sí, home, però
quan arriba un, plum, llavors marxa l'altre.
Però en els anys que fa que funciona tot això, s'ha de suposar que això ho han de tindre una mica ordenat. Jo el que veig en aquest aspecte és que aviam, a nivell de passatgers doncs, hi ha altres alternatives. I a nivell de comerç també hi ha altres alternatives. Quan fa més de 100 anys, 100 i pico d'anys, que es van posar aquesta línia ferra, que naturalment doncs, anava gairebé de Tarragona doncs, cap dins a l'interior del país, jo suposo que van apostar, perquè no sé si van veure un benefici real a l'hora de fer aquesta línia. No? I aleshores se va apostar.
Ja que fas aquest apunt històric, i ho sabràs més bé que jo, Falset volia o no volia l'estació de tren?
Aviam, i el problema que es diu i que no està massa escrit, però sí que en algunes cròniques de l'època doncs, ho remarquen, és de que aviam, els arquitectes fan, és a dir, els enginyers en aquest cas, doncs, fan les vies pels puestos que són més adients a l'hora de passar. Jo suposo doncs, de que, com ara la carretera, doncs, quan se va fer el desviament de la carretera aquesta d'això aquí o a Mora o el que sigui, van en funció de les facilitats que tinguin. És a dir, si tenen més facilitats en un lloc que en un altre, doncs suposo que aposten així. No sé fins en quin punt, si tècnicament era més factible passar-ho per la part de Marçà, per entendre'ns, pel terme de Marçà o pel terme de Falset. I això no t'ho puc dir perquè en profunditat no ho sé. Però bueno, bàsicament és el mateix, és a dir, al moment la línia aquesta es va fer amb el sentit de poder bueno, doncs donar una oferta, primera apostar políticament per la situació i segona donar una oferta. Llavors anaven carros, per tant això era un avanç impressionant per l'assumpte de mercaderies. Pensem que hi havia, per no anar massa lluny, doncs aquí hi havia mines de Bellmunt, per tant era una cosa important i, bueno, i a partir d'aquí en direcció Mora, doncs fluix, no cal dir-ho, no? Per tant, jo suposo que doncs, és el que ha dit ell, una mica de voluntat política a l'hora de fer les coses i apostar i naturalment doncs, serietat amb portar les coses a terme. És a dir, avui dia hi ha altres alternatives a nivell de comerç, de transport, tant d'autocars com de camions, que la millor potser faciliten més que no pas doncs, el transport via ferre. No?
Sí, però això, a veure, estem parlant d'aquí, però és el mateix cas i el mateix exemple que l'estació de l'AVE allà entre Tarragona i Reus.
Per a Fort i la Secuita.
Sí, això, sí. Això és una bestialitat, si tu mires fredament, que dius, bueno, a qui se li acut fer això? Doncs pues mira, això és una cosa política. Tarragona no volia Tarragona, Reus ho volia Reus, i llavors ve el savi de turno i diu, ni per uns ni per altres, sí, al mig, i llavors tothom descontent.
Solució salomònica que, a més, penses, si hi ha un aeroport, vale, que està a... és l'aeroport de Reus, tot i que està en terrenys de Constantí, el Morell, la zona de per allí, dius, però no és més lògic intentar fer un hub, un pont de... un enllaç...
Sí, sí.
Un bloc de comunicacions, però d'alguna manera tens l'AVE, tens l'aeroport, no dinamitzaria l'un i l'altre, i clar, veus el que veus. Aquí t'has de donar raó, César.
Això és lògic. Però llavors passa de que, com en totes les coses, i ara ho estàvem acabant de comentar, referent als horaris dels trens, és a dir, això ho fan persones. I doncs s'ha de dir doncs, que les persones, que tant les que van aprovar, tant les que van demanar el projecte, com les que a última instància van pagar-lo, doncs no deben estar massa per la feina, perquè si això és una cosa de pocs pobles i de que ho veu tothom, per què ells no ho van fer? Interessos de butxaca, interessos animalades doncs, de personal inoperant, però bueno, és
veurem,
el que tenim.
Veurem què passa, repeteixo, tenim dos telèfons perquè també volem que des de casa opineu, el 977-83-0044 i el 977-83-1135, 977-0084 i el 977-83-1135, perquè ens donen la vostra opinió i la vostra experiència en el tema de les infraestructures, tant les ferroviàries, per anar de Falset, ja sigui a les ciutats de la demarcació o per anar més enllà, i també de les infraestructures, de les tecnologies, de la informació i la comunicació, que també, déu-n'hi-do, l'enrere que estem en aquesta comarca. A mi m'agradaria tornar a agafar una qüestió també de la nostra comarca, aquest pla de gestió de la candidatura del paisatge prelatí a convertir-se en patrimoni de la humanitat. Sembla que abans que s'acabi l'any, i queda poc, cal recordar-ho, estem a les portes del novembre, sembla que aquest pla de gestió, abans que s'acabi aquest 2016, ha d'estar aprovat per les administracions locals, per els ens locals. Creu que hi arribarem, que d'entre sessions s'ha fet molt, ja s'han fet les reunions individualitzades amb els diferents consistoris i ara toca acabar de refermar aquest pla de gestió. Arribarem a temps?
Home, jo, si hi ha voluntat política, segur. Ara, si ja comencem a posar pegues per part de l'administració central, en aquest cas la Generalitat, o hi ha algun ajuntament que es despenja, o hi ha, llavors, malament rai. Ara, si tots van d'acord i ho volen fer, jo crec que hi ha temps de sobres per fer-ho.
Home, ara potser queda el sector polític determinat, no? Perquè fins ara, doncs, el que és l'equip de treball de tot el projecte, com aquell que diu, potser era gent que estava més involucrada personalment que no pas forçada en aquest aspecte, no? Ara ve la part més complicada, que és la política, que teòricament els polítics això s'ho troben damunt de la taula i han de decidir algunes coses, doncs, que la millor, doncs, potser inclús personalment, doncs, no ho pensen així, i si aquí s'encalla és el més fort, perquè, doncs, és el pas més important, com aquell que diu, perquè, doncs, això tingui una bona sortida, no?
Veurem què passa, estarem molt pendents a veure si podem tancar aquest 2016 ja amb el pla de gestió i deixar el 2017, doncs, a les instàncies superiors, ja sigui el govern espanyol, fins i tot el comitè de la UNESCO encarregat de decidir-ho, doncs, de fer-los la posar-los-hi fàcil, i que el 2017 veiem si aquesta candidatura, doncs, ja es proclama. Estarem molt i molt pendents. També de la nostra comarca toca parlar una mica dels pagesos i de l'agricultura. Ahir a Falset, el Sindicat Unió de Pagesos va organitzar una manifestació davant de l'oficina del Departament d'Agricultura perquè entenen que amb la retallada als ajuts agroambientals el Priorat va perdre prop de 130.000 euros. Què hem de fer amb la pagesia? Com creieu que podem o es pot adreçar al sector? Va ser molt interessant el passat dilluns perquè hi va haver una xerrada al Ajuntament de Falset i el Carles Vicente, de la Unió de Pagesos i Prioratí, va comentar el fet de que em va fer molta gràcia una frase, perquè va dir: és que la societat ens mira bé als pagesos, entén el que demanem. Creu que és així? Tenim ben valorats els pagesos, i especialment els nostres pagesos entesos com els que tenim més a prop de casa?
A veure, jo no sóc pagès, ni la meva família tampoc, ara els ancestros, i jo crec que la gent hauria de mirar millor els pagesos. Hauria de mirar millor, perquè el pagès és el principi de tot. Si no hi ha pagesos, què farem? No és el mateix avui en dia menjat una tomàquet fet aquí Falset i això, que anar a comprar a Mercadona no cal dir noms comercials. No és el mateix. Ha estat 15 dies, 20 dies, 30 dies amb càmeres, ha anat amb camions. O sigui que el pagès se l'hauria de mimar una mica més, o bastant més, baix del meu punt de vista. Hi hauria d'haver ajuts, perquè si no, què passarà? Que tret dels grans puestos, com ara aquí, doncs n'ha salvat bastant el vi. Però si es va desfent la pagesia, tothom cap a la ciutat, cap a la ciutat. I els principis bàsics, qui els cuidarà? Qui els collirà? Qui ho farà? Jo crec que s'haurien de mimar més.
Sí, bueno, pensem que ara es tret el tema del vi, però la base del vi és el pagès.
Ja.
És a dir, teòricament, els que conreen la terra són pagesos. Per tant, el que passa que amb aquest aspecte potser se confon o es difumina una mica la història de que els cellers de la cooperativa, els cellers de la comarca, en aquest cas, doncs, són empreses, no? I aleshores, doncs, queda una mica distorsionat el tema, perquè bàsicament són pagesos els que teòricament, doncs, lo fan anar, no? A part de la gerència. però en aquest aspecte és insalvable. El primer esgraó és la pagesia. Si no hi ha pagesia, no hi ha menjar, d'una banda o d'una altra, sigui aquí, sigui allà en sigui. El que ara està una mica de moda, que és el quilòmetre zero, bueno, doncs potser s'hauria de valorar més, i ja ho ha dit ell, de que doncs, les institucions doncs, haurien de mirar una mica més al detall tot això, perquè si marxa aquest primer esgraó, aleshores doncs, quedarem una mica coixos, no? I aleshores això no crec que sigui bo. Això és igual com l'escala dins com se diu això? Bueno, és igual, dins el que és l'ecològic, el plantejament ecològic, si una de les escales o dels esgraons de la piràmide ecològica, vull dir, desapareix, doncs trontolla tot el que es pot substituir per altres coses, potser sí, és el que hem comentat ara, és molt diferent una tomata d'aquí a una tomata doncs, que vas a comprar en una gran superfície, que a la millor, doncs, i a més, siguent fora de temporada, igual te la porten de l'altra banda de món. No?
No és una mica com el que parlàvem al començament d'aquesta hora del vermut? Portem festes d'altres llocs, portem productes d'altres llocs, però no tenen el mateix gust que els que tenen aquí.
Claro, perquè els que venen d'altres llocs són molt més rentables. A més, si aquí un pagès, tornem a parlar de les tomates, cull tomates, el negoci és seu. No passa per Camp Besmar, màxim per una botiga que hi hagi aquí al poble. L'altre dona de menjar als transportistes, dona de menjar al pagès príncep, que és el que sempre rep menys. Dona de menjar a les grans superfícies. I llavors, clar, tot això ho encareix el producte, però el producte no és el mateix.
El primer és el que cobra menys, que és el que ho produeix. I llavors doncs, van afegint doncs, els altres que han de viure teòricament doncs, millor que el primer. No?
Doncs si sembla, permeteu-me que posi un altre argument damunt d'aquesta taula, un altre argument informatiu. Aquesta setmana es va presentar a la Seminici, que no sé si ho dic bé, ho intentaré, ja ho buscaré, i si cas ja rectificaré. Aquest Festival de Cinema de Valladolid s'ha presentat el documental Priorat de David Fernández de Castro, en què repassa els orígens de l'èxit del vi del Priorat, i com us deia s'ha presentat, el veurem d'aquí 15 dies aquí a Falset amb ocasió del Most Festival, però m'agradaria que em valoréssiu el fet de que una petició que es feia de dir és que al Priorat li falta una pel·lícula o algun document audiovisual que reflexi el seu passat i el seu present. Creieu que amb aquesta documental, ja sé que no l'heu vist, jo tampoc, però el que us pregunto i us demano és si creieu que el fet que existeixi ja ens aporta alguna cosa que no teníem. Ve omplir un buit que li faltava al Priorat?
I tant com ve omplir un buit. Jo no l'he vist la pel·lícula o el documental, no sé ni si és curt, ni si és llarg, ni si està ben fet, ni si no està ben fet, ni del que es parla.
Ja tindrem temps.
Però el que sí és molt important és avui en dia els mitjans mediàtics és els que ho remenen i ho mouen quasi tot. Llavors, si podem tindre una pel·lícula o un documental que estigui més o menys ben fet, que parli, que se suposa que parlarà molt bé del Priorat, que se suposa que parlarà bé dels vins d'aquí, del Montsant i del Priorat, i que es veurà en molts llocs, perquè si ha anat a un festival, ara va al Festival de Valladolid, etcètera, etcètera, llavors això ens ha de donar unes vistes, a part de que ja es coneix a tot el món, però ens ha de donar una manera de que la gent ho conegui més, i sobretot la gent que no és que viu d'això, sinó la gent que compra, que és el que interessa.
Antoni? Sí, no? Totalment d'acord. És a dir, aquí el que interessa és que es parli. En aquest cas, se parla doncs, de la comarca i això implica doncs, els pobles que la componen, no? L'altra cosa serà doncs, veure aviam si bueno, quan se vegi, si el valorarem positiu o negatiu, o dona una visió real o dona una visió irreal. No? Però el fet de posar damunt, en aquest cas, doncs, del món dels cinèfils, un projecte parlant de la comarca, crec que és important. I això inclús pot afavorir el que abans parlàvem de la comarca del Priorat com a zona d'interès de patrimoni, no?
La candidatura del paisatge privatí, sí, a convertir-se en patrimoni de la humanitat.
Això, vull dir, és a dir, és un dels aspectes que a la millor, doncs, potser les persones que rebin aquest informe resulta que, doncs, no hagin sentit parlar mai de la comarca, i a la millor, doncs, d'aquesta manera, doncs, pot ajudar que, si a la millor han sentit parlar amb aquest aspecte, doncs, d'aquest documental i de més en positiu, doncs pot decantar la balança cap a un lloc o molt més en aquest cas, sí, profitós per la comarca.
Sí, sí, tot el que sigui propaganda, i bona propaganda. Jo fa 4 anys o així em va vindre, quan estava al Consell, un director de cine, bastant important, no diré ara el nom, que volia fer una pel·lícula d'aquí del Priorat, una pel·lícula amb argument, amb artistes coneguts, però que parlés del Priorat i que es donés a conèixer el Priorat. Què va fallar? La financiació. Es necessitaven molts diners, vam tocar l'administració a la Generalitat i això van dir que nada de nada, i particulars de moment no vam trobar ningú. Però si ara se fa un documental i està ben fet, bueno, és un primer pas que és molt important.
A tal de ho dèiem a l'informatiu, però trobo que és pertinent repartir-ho ara. A la producció del documental Priorat hi ha l'Astor Media, Un Capricho Producciones, i també hi ha la coproducció de Televisió de Catalunya.
Que... Bueno, això, sí, sí, pot donar una mica, doncs, de copatge, de garantia de que la cosa, doncs, podrà sortir bé, no?
Ara, César, em deixes amb aquest dubte de qui va dir que trucar a la porta del Consell. A part d'aquest dubte, en tinc un altre, és quan parlaves d'una història estem parlant de ficció, o sigui,
el
Priorat
fet,
és un documental,
fet com,
la proposta
exemple,
que es va fer al Consell era ficció.
Aquella sèrie que es va fer de La Rioja, ara me'n recordo com se deia, sí, home, no fa un parell d'anys que ho feien, que era molt coneguda, i estava fet tota la Rioja i la Ribera del Duero. Pues era una sèrie així, en buscar un argument i treure una pel·lícula, però que estigués fet al Priorat, tot això.
Veurem si acabem tenint...
Després t'ho explicaré.
Una pel·lícula de ficció. No, això no m'ho faci ara, perquè deixa els nostres oients a l'aire.
No, home, perquè com que no s'ha realitzat, no vull jo posar ara aquest senyor...
Hi ha molts projectes que s'intenten tirar endavant i que no prosperen, però sí que és interessant i curiós tindre un producte d'aquesta mena, perquè ja vaig dir al seu dia, quan vam fer la tertúlia a la quartera amb Prioritat, jo el que crec que li falta, ja hi ha el vi, per sort, és el millor ambaixador que té aquesta comarca, i ja fa uns quants anys que el té i el continuarà tenint, de moment, i és força important, però ens falta una ficció que sigui capaç de retratar, i espero que mantingueu vosaltres aquí l'audiència, com és la nostra comarca, com el seu dia es va fer a la Toscana, amb una pel·lícula que tampoc era una superproducció, una megaproducció, i tampoc va tindre un èxit espectacular, però molta gent es va quedar amb la Toscana, és la Bellesa Robada, i sí que el paisatge jugava un paper important, i bé, és que se'l va, el director de la pel·lícula, no em feu dir el nom, es va cuidar prou de que el paisatge fos coprotagonista de la història. I ens falta, al meu entendre, això. El documental és important, per descomptat. I, a més, és una història que molts no sabem o no tenim molt clara, i cal recordar de tant en tant que l'èxit que està tenint actualment el Priorat va tindre un origen, va començar en un moment i amb unes determinades persones. Si no, la història ens portava per un camí bastant, bastant complicat i està en els darrers llocs de moltes estadístiques de Catalunya. Encara som en algunes, però en d'altres, per sort i gràcies al món del vino. Ara ens falta que ens retratin bé. Ni que sigui una ficció.
Sí, sí, sí.
No, esperem veure això, veiem aquesta mena de cosa com surt, i si surt bé, doncs llavors en aquest cas ho recolzarem, faltaria més. No?
Estaria bé que diguessis ara el dia que es projectarà aquí Falset, que almenys els d'aquí que ho coneguin, uh-huh, abans dels de fora.
És el 12 de novembre, en el marc del Mos Festival. El director, el David Fernández de Castro, ja ens va comentar que no hi podrà ser-hi, però que hi haurà un membre de l'equip de la producció del Priorat i també que hi haurà el Josep Lluís Pérez. En el cas de Valladolid hi havia el director i també va anar René Barbier. En el cas del Priorat tindrem un dels membres de la producció i el senyor Josep Lluís Pérez, que és coprotagonista de part de la cinta.
Suposo que es farà l'artesana.
Tenim algun lloc més?
Oh, no ho sé, pregunto.
Jo, senyors, ara m'agradaria continuar. Estem entrant... Home, ens queda una estona, però és que, clar, un dia com avui jo no puc deixar que s'aixequin d'aquesta cadira sense preguntar-li el que passarà d'aquí una estoneta al Congrés de l'Espanyol, en què el senyor Mariano Rajoy tornarà a sortir elegit president del govern i ho farà gràcies a una abstenció d'un dels partits històrics de l'estat espanyol, com és el Partit dels Socialistes, tot i que hi haurà un dels socialistes que no votarà, ja que el senyor Pedro Sánchez fa una estona ha presentat la renúncia a la seva acta de diputat i per tant s'estalviarà aquest no que va anunciar i que creu que donarà i donaria al senyor Mariano Rajoy. Finalment no ho farà perquè ha renunciat a l'acta de diputat. Tot i això, el senyor Sánchez ja ha penjat un tuit en què diu que a partir del dilluns agafarà el cotxe i viatjarà per tots els racons d'Espanya per escoltar. Pues entenem que per plantejar alguna cosa i per escoltar. El que ens queda, i aquesta tarda veurem, és aquesta nova investidura de Mariano Rajoy. Com ho veuen? És el més normal? No és el més normal? I què pot passar a partir d'ara?
Home, a veure, en política no hi ha res normal ni res anormal. En política hi entra tot i cap tot. Avui dic que sí, demà dic que no i tinc una excusa per dir perquè he canviat. Lo del Pedro Sánchez jo ho trobo que ha actuat molt correctament. Alguns te diran, pues primer havia de dir que no i després dimitir, però bueno, això és lo de menys. Ell anava en contra de tot lo que ell havia defensat, pues lo més normal és que dimiteixi de diputat. No ha dimitit del Partit Socialista. O sigui, ell continua igual i pel que ha dit o s'ha entrevist entre el que deia, es tornarà a presentar, si hi ha, que suposo que hi haurà unes primàries i voten les bases, se tornarà a presentar per ser president del partit. Aquesta tarda, bueno, aquesta tarda s'està parlant de que hi haurà 20 o 21 vots negatius al senyor Rajoy, comptant els d'aquí, més els canaris, més etcètera, etcètera, més els del PSC, també suposo que votaran en contra el partit aquest nou, el que abans era Convergència, Esquerra, en total sumaven 21, però si no hi és el Pedro Sánchez seran 20. Què passarà després? Home, jo no crec que prenguin mides massa dràstiques, perquè és que si no, cada vegada ha anat pitjor el Partit Socialista, això ja farà un trencament absolut. Què passarà més endavant? Quan durarà? La meva opinió és que això no duri més d'un any.
Aquest govern que sortirà... El president que surti elegit i el govern que faci... tu li dones un any de vida.
Jo li dono un any de vida com a màxim. Per una raó molt senzilla. Perquè sí, a veure, si tots els contraris, o sigui, tot el que no sigui PP i tot el que no sigui Ciutadans, que són els dos, els demés, per posar-se d'acord en dir que no amb moltes lleis i amb moltes coses que surtin, és molt difícil, perquè són 5 o 6. És PNB, és Esquerra, és Convergència, és Socialistes, que es posin tots d'acord per anar en contra... Jo ho veig dificilíssim. Alguna vegada sí que ho lograran, però els altres no. Què farà? Podemos se pot trobar sol, pot ser que estigui acompanyat. Per això jo no li dono més d'un any com a màxim.
Anton, com ho veus tu?
Home, jo, aviam, jo hi ha dues coses aquí. És a dir, si la gent va votar el Pedro Sánchez, és una mica absurd que aquest voti el contrari del perquè el van votar amb ell. Per tant, si ara els socialistes s'abstenen, això doncs s'hagués pogut plantejar uns mesos enrere i aleshores mos haguéssim estudiat unes altres eleccions, mos haguéssim estudiat tot aquest parafernàlia que ara s'ha muntat. Naturalment ell ha presentat l'acte de dimissió, o sigui l'acte de...
Renúncia a l'acte de diputat. Renúncia
a l'acte de diputat, entre altres coses perquè li han fet renunciar, no? Ahir Ibarra ja ho deia clar, diu, falta unes hores perquè presenti ell l'acte de renúncia. En política ho he dit, és a dir, hi ha coses que no són massa lògiques en termes generals. El que passa que en política darrere hi ha polítics i els polítics són persones. Per tant, jo sempre apel·lo una mica doncs, de que les persones doncs, hi ha gent que són substancioses i hi ha gent que són poques substàncies. Amb l'aspecte de dir una cosa, acabar fent una altra i no tindre en compte de que la base del diàleg i la base de les persones és com a mínim ser conseqüent amb el que es diu o lluitar doncs, pel que estàs dient o el que estàs, en aquest cas, doncs, difonent, no? Jo suposo que, bueno, no té massa perspectives de govern llarg, entre altres coses, pel que ha explicat abans, de que, bueno, allò és un batibarall i aleshores ara perquè doncs, aquells s'han exposat, però ja diuen de que automàticament, doncs, a partir d'ara, doncs, votaran o formaran part de en aquest cas, doncs, l'oposició, no? És complicat, però a la fi i al cap doncs, són determinacions que han de prendre persones i el fumut és de que doncs, cada vegada sembla que aquest tipus de gent que es dedica a la política no té massa clar les coses a l'hora de dialogar, a l'hora de parlar, perquè és clar, ara resulta que doncs, bueno, d'aquí unes hores, acabat de dinar, doncs, tindrem un president a l'estat espanyol que diu que dialogarà, que parlarà. És clar, és que Catalunya fa 10 o 12 anys que teòricament volia parlar i era ell el principal individu de que no volia en aquest cas, bueno, s'ha vist, no és que no són suposicions, són fets, no? És a dir, s'anava a parlar i no era pas amant del diàleg. Ara resulta que sí. Per tant, doncs ho va dir aquell de Podemos, penso que va dir una cosa una mica verídica quan va dir, diu, hi ha més personal aquí dins de la sala, no diré el què, que no pas fora.
Delinqüents, perquè s'entengui.
Entens?
No sé si eren delinqüents o futurs delinqüents. O
sí, és igual, és igual. És igual.
No, delinqüent, no, de futurs, res. N'hi havia més dins que fora.
La cosa està clara, és a dir, persones que estan cobrant un sou una mica desorbitant referent a la feina que fa altra gent que no està inclús doncs, al Congrés, doncs això no hi ha manera de... Bueno, que no hi ha manera d'entendre-ho ni manera d'arreglar.
I jo crec que en política una cosa que ja s'hauria de començar... S'està parlant sempre de renovació, de renovació, de renovació, i, sin embargo, surten dinosauris, com és el senyor Ibarra, que abans has nombrat tu, perquè aquests senyors ja s'han de retirar de la política, ja han fet el que havien de fer, ben fet o mal fet, ja, això ja no ho vull discutir, però que la seva opinió valgui tant, perquè, bueno, tot vaig al meu punt de vista, tot el merder, per dir-ho clar i català, que s'ha armat dins del Partit Socialista, ha vingut per les declaracions que va començar a fer el senyor Felipe González i apoyat o instigat per la senyora Susana Díaz.
Veurem què passa. Em sorprèn que li doneu tan poc temps de vida en aquest nou govern, perquè la veritat és que té molta feina per davant, a part de les retallades que se li demanaran d'Europa per aquest any,
bueno,
pel que queda
sí,
aquest any i pel que sí, bueno, queda. Avui en una peça del País recolleixen les 10 prioritats de la legislatura i és que parla de la reforma de pensions, del pacte de l'educació, de la reforma fiscal, de també de la reforma de la justícia i la última ja es guarda el tro final amb la reforma constitucional. Déu-n'hi-do.
Sí, bueno, però amb tots aquests temes que tu acabes de citar, el PP té una opinió i els socialistes en tenen una altra, i Podemos, no diguem, ja en té una altra. Llavors, com s'han de posar d'acord? És molt difícil. I si van sempre en contra, i això no, i això no, i això no... altres eleccions d'aquí, jo he dit un any, com pot ser un any i mig, o dos, o mig any. Hi ha alguns que parlen que el mes de maig.
Bueno,
El mes de maig, que és quan se poden tornar a fer eleccions, abans no es poden fer.
Pensa que de la manera que, de la mateixa manera que s'ha arribat a aquest punt, doncs, bueno, amb persones doncs, com és el que t'he dit de, del futur president de l'estat espanyol, que parlava doncs, de diàleg, i ja resulta doncs, que el millor dialogador serà ell, doncs, amb aquesta mena d'embusteries que ronden, doncs, bueno, potser sí, potser la millor, doncs, igual treuen, igual fan els 4 anys i igual han acabat treuen majoria absoluta, però és molt difícil. És molt difícil que amb el plantejament, perquè clar, cada partit porta el seu, teòricament, el seu protocol a l'hora doncs, de fer les coses, no? És molt difícil que, si són dos partits diferents, se posin d'acord amb la major part de coses a l'hora d'executar-les, no?
Veurem què passa, i també què passa amb tota la qüestió catalana, que jo entenc que juga un paper clau per entendre les posicions d'uns i altres. I no m'agradaria acabar aquesta tertúlia sense demanar-vos la vostra opinió d'unes declaracions i les explicacions posteriors de la Inés Arrimadas de Ciutadans, que en un programa de televisió, crec que era el dissabte o el diumenge passat, va deixar anar com qui no vol la cosa, que com que tothom sabia el que passa a Catalunya, doncs que per això ella tenia portava escorta i altres, no sé, deixaven entreveure que hi havia algunes situacions de gairebé violència als carrers. L'endemà es va retractar, va dir que potser no havia estat, no havien estat del tot encertades les seves declaracions. Jo m'agradaria preguntar-li què és el que passa a Catalunya, perquè, clar, sentir la cap de l'oposició al govern català dient el que diu, potser passa alguna cosa i no ho estem veient.
Abans de res diré que no es va retractar. Jo vaig escoltar-la, mai va dir que això no ho volia. Ella va dir que el que va dir, que va dir que aquí a Catalunya el que es va entendre és que aquí hi havia quasi una guerra, per dir-ho d'alguna manera. I llavors ella no es va retractar, va dir que portava escorta perquè li havia posat el Ministeri de l'Interior, 50.000 excuses que al final, quan acabes d'escoltar, ho dius, bueno, a mi em pren per tonto o ho soc, perquè és que ja no entenc res. Escolta, amb el que el més fàcil, i li haguera quedat millor amb ella, de dir, pues sí, em vaig equivocar, i punto, i s'ha acabat. No, allí donant explicacions, i al damunt encara volia posar propaganda del seu partit, que si nosaltres hem presentat no sé quantes mocions, que si nosaltres no sé què, però escolti, la Terribas li va dir, això no és el que li pregunto, jo li pregunto per l'altre, i d'aquí no en vam sortir. Per això dic que molt malament, molt malament.
No conec, no he estat massa al cas d'aquest fet, però el que està clar és de que tot el personal que no estigui per la independència del país, aleshores doncs, busca qualsevol excusa per bueno, doncs, fer propaganda o, en aquest cas, anar en contra.
Bueno, una cosa és una excusa i l'altra és mentir i donar a entendre una situació que objectivament no es dona.
No, però
I a més a més, perdona, i a més, a un ho va dir. Ho va dir a TV13, que ja tots sabem, TV13, de quin tarannà cau. Llavors, diu allí, clar, tots els que escolten TV13 diuen, escolta, això allí van a matar-se.
Sí, bueno, ella i altres contertulians que també doncs, aprofiten... El que està clar és una persona normal i corrent, que no faci massa l'índio, generalment l'escorta, a no ser que sigui per motius terroristes, no en porta. No? Per tant, volgués justificar de que el govern li ha posat això, doncs, bueno, doncs és, crec jo, és erroni. És el que diu ell, és a dir, hagués dit, escolta, mira, doncs, no han sigut afortunades les declaracions i per tant s'acaba. Jo em sembla que el que ha propiciat la independència o la futura independència o el moviment independentista, en aquest cas doncs, aquí a casa nostra, han sigut bàsicament, i en aquest cas ja que parlem, doncs, ha sigut el Partit Popular. Perquè si el primer moment doncs, aquest diàleg que ara diu que tindrà el futur president de l'estat espanyol l'hagués tingut quan les autoritats de Catalunya doncs, van anar a parlar al seu moment, doncs potser s'hagueren, dic que s'hagueren, perquè doncs, jo crec que doncs, és millor que hagués passat això, entre altres coses perquè hem pogut com aquell que diu, doncs, estar una mica més relaxats nosaltres, però doncs s'hagueren estalviat doncs, tot aquest muntatge i tot aquest enrenou que ells mateixos doncs, no deixen d'haver provocat.
Entre els darrers minuts de l'hora del Vermut no els hi preguntaré per l'estàtua de Franco, que ja està en un magatzem, pobreta, ja mig trencada, després de que la fessin caure, però sí que no puc deixar d'apuntar una altra rèmora del franquisme, una que no es nota gaire, però que està allí. Aquesta nit, a les 3, tots agafarem i tirarem el rellotge una hora enrere, perquè toca fer el canvi horari, i és un moment per recordar que l'estat espanyol funciona amb el fus horari alemany, quan el que li tocaria és el britànic.
De Londres.
Clar, dius, hi ha coses que es van canviar durant el franquisme i que encara no han canviat. Potser començaria a ser hora de posar fil a l'agulla i anar arreglant-ho, o encara hem de mantindre aquestes decisions del passat.
Sí, que a més, vaja, jo no hi sé veure lo pràctic que és això, perquè jo no crec que s'estuvien, que parlen de 300 milions amb llum. Bueno, tot el que t'estuvies a la nit ho guanyes al dematí. Però, vaja, jo crec que això s'hauria de canviar. Però és el que parlàvem abans, nova política nova i les coses que poden ser més o menys importants i de cara a la galeria i que no costen ni 5, això no s'arregla.
Sí, no, jo de tota la vida, bueno, tota la vida, des de que es va imposar aquest sistema, doncs vaig veure que una mica no coordinava massa de que està al paral·lel, com aquell que diu, de Londres i no tindré les mateixes característiques a l'hora del fus horari, no? De totes maneres, bueno, referent al que has comentat abans de l'estàtua, jo suposo que si no s'hagués fet així, l'exposició aquesta doncs no haguera tingut massa èxit, perquè inclús els mateixos que l'han visitat, i professionals doncs, del tema, diuen que no té massa qualitat a l'hora. Doncs,
justeta, justeja molt.
I per tant, doncs, jo crec que els ha anat redó d'utilitzar doncs, bueno, doncs, en aquest cas doncs, una estàtua. Aviam, que si jo parlo dins de fons museístic, si teòricament doncs, estava o destinada al llarg dels anys, clar, les coses quan passen anys llavors formen part del museu, no? Per tant, doncs, molt malament referent a la peça en si, però, doncs, xapó a l'hora, doncs, de fer propaganda gairebé gratuïta, en aquest cas, doncs, per l'exposició. La manera de treure i la manera d'això, bueno, això ja s'ho podien... Aviam, el plantejament aquest, quan van decidir de posar aquestes escultures a fora, vull dir, ja ho podien tindre previst.
Mm-hmm. No, i que ho tenien previst, vaja, baix del meu punt de vista, ho tenien previst tal com ho van fer i tal com havia d'acabar. Perquè, home, si el primer dia que van començar a tirar ous posen dos guàrdies allí, s'ha acabat l'assumpte.
Ja hi eren, no, els guàrdies, el que passa que només
no,
van estar mentre ho muntaven.
No, guàrdies privats. El guàrdia privat només no et pot agafar ni això. Mm-hmm. Posar-hi dos guàrdies urbanos o cinc guàrdies urbanos, m'és igual. I llavors s'hauria acabat. Però el que li interessava és això, perquè així se n'ha parlat de la senyora Ada Colau, se n'ha parlat de l'Ajuntament, se n'ha parlat de l'exposició, i al fin i al cap això és el que buscaven, baix el meu punt de vista.
Sí, sí, sí.
Doncs, senyors, veurem ara que ja tenim a l'estàtua descansant tranquil·lament en un magatzem i tothom ja més tranquil. És el moment de tancar aquesta hora del Vermut. Agrair, com no, a César i a l'Anton que ens hagin acompanyat aquí i esperar que ens trobem la setmana vinent amb una nova hora del Vermut. Tornar a recordar que aquesta nit a les 3 s'han de posar a les 2 de la nit perquè es fa aquest canvi d'horari i que desitjar-vos que passeu una bona castanyada o qualsevol cosa que celebreu de cara al 31.
Igualment, i moltes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
Ràdio Falset.
107.6
FM.